Territori Penedès.
La colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders és l'única colònia ferroviària d'aquestes característiques al nostre país, amb pavellons d'habitatges per als treballadors i serveis comunitaris. Un lloc ple d'història del nostre passat més recent. El 15 d'abril de 1865, la Societat del Ferrocarril de Tarragona a Martorell i Barcelona, TMB, va inaugurar el tram de Martorell a Tarragona, que quedava per fer de la línia de Barcelona a Tarragona, passant per Vilafranca. Aquesta línia tenia estació al Vendrell i a Torredembarra, passant pel vell mig del terme municipal del petit poble de Sant Vicenç de Calders. En 1883, les poblacions de Calafell i Valls queden comunicades per ferrocarril gràcies a la companyia de Valls a Vilanova i Barcelona i la companyia Tarragona-Barcelona-França, que és la propietària de les dues línies del ferrocarril. L'enginyer Eduard Maristany i Gibert va realitzar el projecte d'enllaç de les dues línies. L'any 1887 entrava en servei l'estació de Sant Vicenç de Calders. Una de les seves característiques era que l'edifici de l'estació estava situat enmig de les vies. En 1898, la xarxa ferroviària de la companyia TBF passava a denominar-se Red Catalana de la companyia Madrid-Zaragoza-Alicante i en l'any 1901, la companyia MZA aprova un projecte d'eixample i reforma de les vies per convertir l'estació de Sant Vicenç de Calders en un gran espai de classificació de vagons de mercaderies. En la memòria d'aquest projecte queda constància de la voluntat de la companyia de construir habitatges pels treballadors i les seves famílies. Des del 1905 al 1929 es construeixen els 7 pavellons d'arquitectura industrial que són avui dia. A finals del gener del 2017 es crea l'Associació per la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders.
Territori Penedès.
Bon dia, jo sóc l'Ainhoa Ruiz i sóc voluntària de l'Associació per la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders. El meu voluntariat es basa sobretot en ajudar a dissenyar materials i fer comunicació i en fer visites guiades. Aleshores, a les visites guiades el que intentem fer és demostrar una mica la història, no?, d'aquest territori, on el naixement de l'estació de Sant Vicenç de Calders va ser com la potència per a aquest territori tingués una rellevància. No? Llavors, com neix aquesta estació? Bueno, des de mitjans del segle XIX ja comencem a tenir la primera línia ferroviària que el que intenta fer és l'actual R4 i tirava cap a Torredembarra i de més, no? Era el que coneixíem com el TMB. Tarragona, Martorell, Barcelona. Aleshores, aquesta línia era la que més s'utilitzava, sobretot a la comarca, per al tema de la productivitat que teníem, que era l'agricultura i la producció de vins. No només les vins, sinó les botes de vins. I abans, clar, s'havien de poder portar cap als ports principals de Vilanova i de més. Paral·lelament a aquesta vinya interna, no, de la zona interior de Catalunya, neix l'estímul per, sobretot, Francesc Gomà, que és un dels indians que el que vol és connectar des de Barcelona per la platja per arribar també a Sant Vicenç de Calders, el que actualment coneixem com la R2. És ell qui fa tota aquesta inversió, no? I això ho fa amb l'empresa Valls Vilanova-Barcelona. Aleshores, clar, arriba un moment que aquestes dues línies es creuen al principi mitjançant un pont, vale, aquí en el terme municipal de Sant Vicenç de Calders. Aquestes línies, sobretot, eren unes línies mercaderes. I abans això, el fet de que aquí es poguessin juntar més de 12 vies i tenia una bona platja de vies, el que feia era la possibilitat de poder governar els vagons i dirigir les mercaderies cap a una línia o cap a l'altra línia. Amb aquest objectiu és amb el qual es construeix la primera estació, que és de 1887, on ja tenim la primera edificació per a viviendes que en un principi estaven ubicades molt a prop d'aquesta estació que estava enmig de la platja de vies i estaven disposades per les famílies que era el cap d'estació i la persona que tenia el concessionari del bar. Per què? Perquè eren llocs de feina d'unes jornades laborals molt llargues on els treballadors també havien de menjar i fer un àpat, no?, entremig. A finals de segle es talla la fil·loxera i tenim una instal·lació, una infraestructura muntada que en un principi deixa de fer desús. I per una altra banda, a finals de segle també es declaren les aigües termals de Coma-ruga i les diferents rieres de la zona. Vale? Aleshores, al declarar aquestes aigües i aquestes sortides d'aigües naturals com aigües termals, això el que va fer va ser començar a atreure un turisme de l'standing, no?, que venien una mica a disfrutar d'aquests beneficis saludables que donaven les aigües. I així és com a Coma-ruga trobem el primer carrer, que és de 1911, que és el carrer Vilafranca, amb tres edificacions molt similars entre elles, que encara s'han conservat fins a dia d'avui, en mal estat però estan conservades, i que responien a les famílies més socialment econòmiques, més ben posicionades, de Vilafranca del Penedès, que eren precisament aquestes que s'havien enriquit amb tot el tema del vi. El moviment ja no només és de mercaderies a l'estació, sinó que comencen a desplaçar-se tots aquests visitants, no?, de el que podríem dir segona residència d'aquests inicis, no? Aleshores, clar, cada cop hi ha més moviments dins l'estació i l'empresa que absorbeix aquestes dues empreses originàries és MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, ja detecta la necessitat d'ubicar habitatges per a les famílies dels treballadors d'aquesta estació que cada cop està sent un punt més influent en el trànsit de mercaderies del territori. Bueno, de 1901 a 1929 és quan es desenvolupen els pavellons. Ja teníem la primera casa, que era la del cap d'estació, i comencen a construir-se primer els pavellons A, B, C i D, que serien els que donen a la part més nord de la colònia, vale? I aquests pavellons tenen la característica, és una arquitectura industrial, vale? Que una de les característiques que té és que són habitatges dividits per una escala central, vale? Que aquesta escala central té molta il·luminació gràcies a la volta catalana. En cada replà hi ha quatre vivendes. Quan es construeixen els pavellons, sempre s'enfoca a una família professional dins de les famílies ferroviàries que existeixen a la companyia. Vale? Per exemple, el pavelló A és el de vies i obres, és el primer que s'entreguen les claus el 1905 i són habitatges de tres habitacions de 90 metres quadrats, 3,25 metres d'alçada del sostre. Aquests, més o menys, són construïts del 1905 al 1911, més o menys. Aleshores, és també quan comença el segon turisme i es comença a veure una necessitat de més moviment de gent a l'estació. És aquí on el que és el pavelló E no s'arriba a construir mai, que seria el que es quedaria entre la part nord i la part sud dels pavellons, i finalment, a finals dels anys 20, es construeixen el pavelló F, que és el destinat a dormitoris i agents i sota caps d'estació, i el G, que és el destinat a personal elèctric i manteniment. Aleshores, el 1929 ja tenim els 6 pavellons construïts tal qual s'han permès o s'han pogut continuar fins als dies d'avui. Thank you. En els anys 20 és quan hi ha un dels repuntes més grans en famílies vivint aquí a la colònia, que serien al voltant d'uns 200 i alguna cosa. En els anys de la guerra, moltíssima gent va fugir, sobretot cap a Sant Vicenç de Calders, Poble, Mas Borràs i les urbanitzacions, els terrenys del costat. Llavors, molta d'aquesta gent després no van tornar a la colònia a viure. Però sí que un cop passada la guerra van haver-hi diverses famílies que van tornar. Es va reconstruir la gran majoria d'aquests deterioraments en els edificis. Ja amb l'execució de Renfe es va començar a donar més serveis de comunitat, vale? Perquè el que és l'escola ja la tenien abans de la guerra, però per exemple el que és la capella, no? Que en aquells moments era com molt important, es va fer a partir de l'any 45. Després, en els anys 70, que és quan tenim el boom més gran d'habitants a la colònia, amb uns 300 i poc, 313, vale? Abans, en aquells anys sí que hi ha aquí, per exemple, venia un metge a passar consulta. Però clar, això eren els propis veïns que s'associaven i buscaven aquests recursos que naixien de la colònia, però utilitzaven els fills de les masies i de les cases dels barris dels voltants. Sobretot, la gran majoria de serveis que aconsegueixen aquí és per la vida familiar i de comuna que es va crear. No? Jo sempre dic que entre ells es va crear molts llaços que es consideren com a tiets o padrins. Pensa que tenien la família de sang, la tenien a molts quilòmetres, no? I eren famílies que passaven moltes hores treballant els pares, no? I abans aquí, per exemple, el local social el van crear ells mateixos, fora de les seves hores de feina, amb materials, diu la llegenda, d'un tren que va descarrilar, doncs van demanar permís, els hi van donar els materials i llavors van anar construint tot el que és la zona d'esbarjo, no? La pista, el local, que el local durant els anys 40, 50, 60 va ser com el gran local, no? Reunia a tothom, la capella, la missa en aquella època era molt important, les minyones de les cases grans, també tothom es reunia aquí, llavors era una vida molt familiar, tothom es coneixia, no? Quedaven aquí, les festes eren en el local. A principis de segle, el 1911, una cosa així, van ser una de les primeres comunitats a associar-se dins de la demarcació de Tarragona per exigir una biblioteca pels nens i l'escola. I abans, la primera escola que tenen aquí és del 1910 i la mestra era una voluntària. Però clar, el que ells feien per necessitat de tenir els nens, perquè estaves al mig de la nada, no era tan fàcil desplaçar-te fins al Vendrell. El que ells feien per aquestes coses, les quatre masies que hi havia, que també tenien nens, que tenien minyones, que tenien nens, que doncs era com un lloc de trobada, la colònia, no? O sigui, quan tu parles amb gent més gran, tenen una visió de la colònia molt diferent que la gent més jove.
Socorro Córcoles. Vivir fija, bueno, hace 50 años, pero anteriormente, desde el 72, venía esporádicamente fines de semana porque vivía mi hermana aquí. Y a través de mi hermano conocí a él y me casé con mi marido en el año 78. Estuvimos un tiempo viviendo en Bilbao, pero él ya tenía el traslado aquí. Soy hija ferroviario, mis hermanos fueron ferroviarios. Mi tío también era ferroviario, que dice que viene de Saga. Vivir en la colonia cuando todo esto eran trabajadores ferroviarios, pues había sus más y sus menos como en todas partes. Pero era un ambiente muy familiar, era una comunidad que dentro de las dificultades, pues se hacía piña y los niños podían estar jugando en la calle tranquilamente, porque si no era uno u otro, siempre había alguien que los vigilaba. Era una forma de vida que en el resto de los sitios ya se había individualizado mucho, cada uno en su casa. No, aquí no, aquí era una piña. El sentido de pueblo de convivencia, de apoyarse, por las carencias que hubieran, era muy bonito vivir así. Hoy en día no. Hoy en día el hecho de que haya tanto ocupa y que seamos pocos los que quedamos ferroviarios, el querer mantener la dignidad del barrio y la limpieza, el orden, nos cuesta mucho porque no somos atendidos por los servicios como tendría que ser, cuando también estamos pagando impuestos. Pagamos nuestro alquiler, patrimonio ADIF no hace el mantenimiento necesario en el barrio y el ayuntamiento tampoco. Entonces estamos aquí dejados de la mano de Dios y a fuerza de mucho pedir, de mucho insistir, de ser muy pesados, a veces nos dan un pequeño regalo.
Estan tots els pisos plens, o sigui, tots els pisos hi ha algú vivint. Una altra cosa és que el tinguin registrat o no. Famílies de ferroviaris encara en queden, i nets de ferroviaris, i dones... I... Sí que és veritat que queden algunes famílies també que, clar, què va passar? En els anys 70, ja la Renfe que feia? Pues, quan ells tenien les concessions dels habitatges i de més, el sou era molt precari. Entonces, amb els anys 70 canvien una mica les condicions laborals de les empreses governamentals, no? I abans moltíssima gent prefereix un sou més elevat, no? I no tenir aquests privilegis. Abans va haver-hi molta gent que o van mantenir el que era la vivienda aquí com a segona residència i es van comprar la casa o el xalet en els terrenys. Clar, en 70 encara no estava el boom immobiliari. 80, 90 encara hi ha moltes famílies que van anar adquirint propietats i també hi ha moltes que van decidir pues, anar-se'n a viure a Vilanova o a altres estacions que tenien una vida molt més de ciutat i viure amb unes altres condicions laborals i salarials. És un lloguer que és una concessió que fa l'empresa propietària i és un lloguer assequible perquè ets treballador o familiar de... No té més. L'associació neix el 2017, vale? Arrel del perill de que això sigui enderrocat i per intentar fer pressió a l'Ajuntament perquè ho tinguin en valor, el seu valor patrimoni, i intentin declarar-lo un bècil, que ens hem trobat amb moltes traves i està en ello. I hi ha vegades que veiem a l'Ajuntament més proactiu i hi ha vegades que el veiem menys proactiu. Vale, però en aquests moments estem en una sintonia on es vol fer un catàleg i se li vol dedicar tot un bloc a la colònia ferroviària per tal de pues, donar-li la rellevància i la importància que té i a partir d'aquí poder gestionar tot el que és la preservació, que seria com el nostre objectiu final, no? Però una mica el que intentem parlar entre tots és que el primer que hem de fer és dignificar-la. L'objectiu de les visites guiades i de sobretot els actes que fem a nivell memòria històrica, a nivell donar a conèixer la història. Totes les activitats que muntem nosaltres, normalment muntem un seguit de 6-8 activitats de visites guiades familiars durant tot l'any. Intentem sempre que sigui en els mesos on hi ha més afluència, vale, i solem fer-ho un cop al mes entre Setmana Santa i el pont de desembre. L'objectiu és aquest, dignificar la vida social que existeix a la colònia i que no només existia durant tota la seva història. Aleshores, d'alguna manera, les nostres visites el que intenten és donar-li la rellevància a la història que té la colònia, no? A la història dels barris, perquè no es vegi com una zona abandonada o de gueto, no? Sinó perquè es vegi la importància cultural i social que té. I llavors, dins de l'associació, ara hem començat a fer actes conciliadors o connexions amb l'Institut Escola Coma-ruga, perquè pensem que l'educació es comença pels nens. Els nens d'aquí de la colònia tots estudien a l'IE Coma-ruga, no? I si els mestres comencen a conèixer la història, ja no ho veuen de la mateixa manera i ho tenen aquí al costat. Si els nens comencen a veure la història, ja no ho veuen de la mateixa manera i si això ja ho anem passant a familiars i de més, La idea és aquesta, dignificar el que és la vida social de la colònia amb l'objectiu de preservar no només l'arquitectura, sinó tot el llegat històric i cultural que té. Bueno, el bo de les visites és que sí que tenim un guió estructurat, que és la història, no? Però cada un dels voluntaris li sumem la part que ens agrada més o que controlem més o que podem mostrar d'una millor manera, no? Llavors, el bo és això, que tu pots fer la mateixa visita dos o tres vegades i no et sembla igual. Vale? La història és la mateixa, però un es centra més en el que són anècdotes perquè són fills de, altre es centra més en el que és l'arquitectura i la importància i la rellevància del ferrocarril, o perquè li mola la història del ferrocarril, i un altre doncs, més amb la història de les platges i de més. Llavors, el bo que té les visites o el que ens hem trobat és que hi ha molta gent que repeteix perquè no veu dos visites iguals.